d'Oman, a la península aràbiga. Els vaixells han rebut l'impacte de torpedes i tot plegat ha derivat en una pujada, atenció, del 4% en el barril del petroli. L'atac augmenta, de nou, les tensions, sobretot entre l'Iran i els Estats Units a la zona. Canviem de qüestió. Esquerra i Junts per Catalunya s'han mostrat aquest matí oberts a no bloquejar la investidura de Pedro Sánchez. Els independentistes s'han reunit concretament avui amb la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, que els ha demanat que no hi votin en contra. Tanmateix, totes dues formacions mantenen que tampoc s'hi mostraran a favor de Sánchez perquè els quatre diputats suspesos, segons diuen, no ajuden a millorar la situació política. En clau de política municipal, les bases dels comuns decidiran en les properes hores sobre les dues possibilitats de pacte municipal per les quals aposta Ada Colau. Si contemplen dues opcions, d'una banda una coalició dels comuns amb el PSC, amb Colau com a alcaldessa, i per l'altra un acord amb Ernest Maragall com a alcalde i amb els comuns també. Encara a Barcelona, destaquem que la Rels Fundació ha localitzat aquesta matinada passada gairebé 1.200 persones que viuen als carrers de la capital catalana. Prop de 550 voluntaris han elaborat 339 enquestes per conèixer la situació d'aquestes persones i reduir-ne la xifra. El director de Rels Fundació, Ferran Busquets, considera que el nombre dels sense llar és molt alt i assegura que ha crescut de més de 300 persones en només un any. I recordem que el Regne Unit ha signat l'extradició de Julian Assange als Estats Units, després que aquest país l'havia reclamat pel delicte d'espionatge i conspiració per haver publicat documents altament classificats. En total se li imputen 17 càrrecs que podrien suposar una pena que podria anar fins als 175 anys de presó, 175, o bé cadena perpètua o fins i tot pena de mort. I la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, a la plaça de Joan Coromines de Barcelona, acull d'aquí una hora a les 7 una sessió titulada Catolicisme a l'Índia amb el testimoni de Fra José Palaquel. Organitza l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura aquesta activitat, com dèiem, a les 7 de la tarda. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Abans, el pensament del dia, avui amb Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de l'ONG Mirada Solidària.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. La discrepància no divideix, únicament genera diversitat, pluralitat, però això és riquesa. Hi ha qui, però, té l'objectiu de sembrar la discòrdia, i així generar divisió dintre d'un grup, per debilitar-lo, per trencar-lo. Aquesta mala art, o aquesta estratègia, és utilitzada sovint en grups que es volen debilitar o destruir, s'infiltren persones i fan aquesta tasca. Però, en contra d'aquesta mala art, tenim el consell que Jesús ens dona a l'Evangeli. Ell ens aconsella la màxima unió, tanta que podem arribar a ser un. Per cert, aprofito per dir-vos que aquesta reflexió la vam piular en el Twitter de Missatge en una ampolla, el programa que fèiem per Ràdio Estel, el meu bon amic David Siscari i jo mateix, i que ara no podem fer per motius personals. Però sí que ens podeu seguir trobant a Twitter com a missatge-org, missatge-org. Salutacions a qui us ha parlat, a Miquel Albert Soler, que passeu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Endinsa-te'n els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Felip, per què estàs tan content avui?
Perquè vaig a Fira Gran.
Fira Gran?
Sí, dona, al Saló de la Gent Gran de Catalunya.
Què faràs a Fira Gran?
Hi ha més de 400 activitats gratuïtes i, a més, em puc informar i participar d'un munt de coses.
Quan és?
Del 12 al 15 de juny a les Drassanes Reials de Barcelona.
M'has convençut. Espera'm que t'acompanyo.
Més informació a firagran.com amb el patrocini del grup Mèmora i Electium. A Aigües de Barcelona col·laborem amb les entitats socials dels nostres barris i donem veu a persones com la Juliana García de l'associació Saó Prat.
Nuestro trabajo integral, que empezó siendo un trabajo con niñez y juventud, y a la larga hemos ido desarrollando los trabajos que impliquen a las familias.
Coneix tot el que fem per la gent dels nostres barris a aigüesdebarcelona.cat. Aigües de Barcelona, l'aigua de tots.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
En 7 minuts de les 6, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de l'Eduard Cameron i el Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar de les noves incerteses econòmiques per a Espanya després que s'hagi acabat ja formalment la tutela de la Unió Europea. Allò que anomenaven, si us recordeu ara fa uns anys, la presència dels homes de negre, dels qui controlaven els comptes de l'Estat, en definitiva. Mentrestant, però, Brussel·les diu que caldrà retallar encara més, concretament 7.600 milions d'euros. El dubte és d'on es reduirà aquesta despesa. El procediment per dèficit excessiu es deixa, en qualsevol cas, després de 10 anys, 4 pròrrogues i gairebé una multa, aquell conat de rescat que vam tenir aquí a l'Estat, si també ho recordeu, amb l'amenaça que va planar sobre l'economia espanyola, si s'hagués consumat aquest rescat. Això ha estat possible després que l'Estat espanyol hagi tancat el 2018 amb un dèficit del 2,5%, sota el llistó del 3 que marca Europa per a la zona euro. El comissari d'Economia, Pierre Moscovici, assegurava la setmana passada que aquest moment és el final d'un llarg i dolorós camí per a Espanya i per a tota la zona euro. A finals de juny ja no quedarà cap país submès a aquest règim de supervisió i control comunitari, quan el 2011 eren 24 els estats membres i fins al 2014 encara n'hi quedaven 11, entre ells Espanya. Moscovici subratllava uns esforços de supervisió i control quan el 2011 eren 24, com dèiem, i també uns esforços, els d'Espanya, que han donat fruits, malgrat les dificultats que persisteixen, sobretot en la qüestió de l'atur. Per la seva banda, la ministra Nadia Calviño ha dit que amb aquesta situació el govern espanyol aprofitarà tot el marge procedent de la reducció dels tipus d'interès i dels ingressos addicionals per recaptació impositiva amb l'objectiu de continuar avançant en la reducció del dèficit i del deute públic de la manera més ràpida possible. Brussel·les, això sí, veu poca credibilitat en la possibilitat que l'Estat pugui augmentar els ingressos. amb la perspectiva d'un nou govern del socialista Pedro Sánchez, previsiblement amb aliances parlamentàries segurament variables per a la política econòmica, el panorama segueix, i ho hem de dir així, amb núvols. Panorama amb núvols, però no sabem fins a quin punt pot ser tan preocupant com el de la crisi dels últims 10 anys. En qualsevol cas, en parlem amb l'economista i activista social Arcadi Oliveres. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. I també amb el també economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Josep Vila Abelló. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin panorama podem dir que tenim amb aquest final del control europeu? No és el final del túnel definitiu, podem dir, no?
No, per descomptat que no, perquè es parla molt des de fa un temps de la finalització de la crisi. Jo estic convençut que no s'ha acabat, perquè els elements que la varen produir no han estat aturats. I el més important de tots, diu, especulació financera, que segueix, i segueix, inclús hi ha rebrots en el tema immobiliari i altres per l'estil, el qual fa tema que hi hauran, doncs, situacions que dificultaran molt l'equilibri pressupostari. Per altra banda, que es busqui l'equilibri pressupostari, a mi tampoc em sembla una necessitat primera. L'economia ha de servir per cobrir necessitats de la gent, i amb l'equilibri pressupostari, moltes necessitats, sobretot les de tipus de despesa social, queden per cobrir. Per tant, lluir de que tenim ara menys dèficit a canvi de que la gent hagi estat menys protegida, aviam sembla una mala solució. Jo diria que un relativament petit bon dèficit sempre és bo. I per altra banda, el dèficit és eliminable si mirem dues coses. Una, la reducció del frau fiscal. I dues, unes despeses ordenades que no prioritzin situacions absurdes, com ja coneixeu la meva opinió, la despesa militar, per exemple.
En tot cas, reduir aquest dèficit per sota del 3% ara, aquests últims mesos, aquests últims 2-3 anys, diguéssim, no ha estat tan dur, no?, per a l'economia de la que podríem anomenar classe mitjana espanyola com fa 7 o 8 anys, amb aquelles mesures tan dràstiques.
Ahir ens deien els d'Arrels que encara hi ha més de 1.000 persones dormint
al carrer,
més que no pas en ocasions anteriors. Per tant, aquests són els que pateixen
aquestes, realment. Evidentment, i això ja no és qüestió de grans xifres macroeconòmiques, sinó de realitat que trobem al carrer, efectivament. Sí, senyor Vila Abelló, sobre el panorama. No sé si dirà que ho ha dit tot el senyor Oliveres. No, segur que no ho ha dit tot.
No, però a veure, un tema... O sigui, fa uns anys, quan hi havia aquest moment de crisi important, de credibilitat de l'economia espanyola. Quan s'esperava que l'economia espanyola fos com la grega o això, i que al final no ha sigut més forta a través d'un sacrifici molt important de la població. Molt important. L'atur, l'augmentament de l'atur, l'augment de la baixa de despesa per part de les famílies, inclús de despeses necessàries per la vida i bàsica. La vivenda, tot això ha sigut molt dur, molt dur. L'endeutament de l'Estat era molt important i ha baixat, i és del que hem estat parlant fins ara.
Sí.
Però també l'endeutament de les famílies ha baixat moltíssim. Una època d'alegria desmesurada i que la gent doncs va llançar, sobretot a inversió immobiliària, que estava per damunt de les seves possibilitats, ha fet doncs que aquest desendeutament sí. de les famílies hagi vingut a través de l'expulsió de la vivenda. O sigui que molta gent ha perdut la seva vivenda perquè no han pogut pagar-la. No han pogut pagar-la perquè, bueno, potser els van enganyar, els hi van donar crèdits hipotecaris excessius i l'han perdut. I això ha fet doncs, que l'endeutament, que això, a més, debilitava les entitats financeres, que aquest era l'altre problema, que les entitats financeres, bancs sobretot, i caixes, les caixes ja van desaparèixer, quedessin amb unes... immobles a les seves mans, que eren totes aquestes vivendes que es pretenien que quedar, que no tenien sortida. I l'Estat també ha tingut que rescatar això. I això no en parla de la Unió Europea, perquè això s'ha passat, doncs, primer a la Sareb, amb altres. Tal. De totes maneres, jo crec que aquesta situació no es repetirà. Anem creixent molt lentament. les persones, les famílies, han augmentat una mica el seu consum. Es diu que massa, jo crec que no massa, perquè el consum s'ha d'augmentar per animar la...
Sí, sí, la
producció.
L'economia, en definitiva.
L'economia.
Sí, sí.
No tot depèn de fabricar per exportar. S'ha de fabricar i produir també per la gent. I això, quan aquest consum està augmentant, és molt bo per l'economia. Per tant, jo crec que estem en un moment de canvi. Molt difícil de predir el que passarà, però estem en un moment de canvi que jo crec que és a millor.
Doncs tant de bo que sigui millor, però en tot cas no ens oblidem de la importància de revertir o de redistribuir la riquesa, perquè el senyor Arcadi Oliveres deia la crisi no s'ha acabat, i segurament aquesta afirmació és certa, sobretot si tenim present l'efecte acumulat en moltes persones que han patit la crisi. Ja no només els que es troben en situació de pobresa o pobresa extrema, sinó persones que han patit, que han estat ajudats per les seves famílies, que no han arribat a finals de mes, i que van fent perquè treballen, perquè gràcies a Déu tenen una feina, però que...
Una feina que de vegades és insuficient per viure. Perquè abans l'aturat era pobre, però és sí. Que ara també hi ha pobre treballador.
Sí, sí, això ens ho diu Càritas constantment els darrers anys i ho sabem per moltes altres fonts també. Important la referència a la gent que dorm al carrer a Barcelona, malauradament, perquè efectivament són gairebé 1.200 persones, segons el recompte que han fet diversos col·lectius, però sobretot organitzats per la Fundació Arrels, i que d'alguna manera ja ens anem anat fent ressò en les últimes hores. Bé, tenim aquesta situació, i si fem un petit incís en l'economia per parlar de la situació política, si es forma govern i si hi ha estabilitat en aquesta legislatura, pot repercutir positivament, més enllà de les seves coincidències o discrepàncies amb el color del govern que vingui ara a Espanya.
Quan parles de govern, refereixes al govern, al govern d'Espanya.
Al govern d'Espanya, sí.
Perquè com que ara el diari llegim govern i govern
sí,
no...
Bé, exacte, el govern de Catalunya...
El govern d'Espanya. Home, és importantíssim perquè, i a més amb un recolzament seriós, perquè el que és important és augmentar els ingressos, i augmentar els ingressos, a més, d'una manera redistributiva. I això només ho pot fer un partit socialista. S'han d'augmentar l'impost sobre la renta, però a partir de certs nivells. No a partir de 40.000 euros.
La qüestió és si ho farà de manera justa.
Evidentment. I això és molt important per poder seguir no escurçant l'estat del benestar. L'estat del benestar, que és fonamentalment la sanitat, en primer lloc, que és el que ens toca tot, però també és l'educació i la vivenda, i sobretot insuflar una mica d'alegria a l'economia, perquè el tema ja no conjuntural, sinó estructural espanyol, és l'atur. L'atur sempre ha sigut un dels més alts d'Europa i continua amb uns nivells total i absolutament inacceptables. I això és el que s'ha d'intentar. I per això s'han de fer moviments de... No tenim l'arma monetària que teníem abans, que era la pesseta, que la pesseta, doncs mira, tirar les pessetes al mercat, se produïa una mica d'inflació, a vegades massa, perquè després es passaven, quasi sempre, però que s'animava. Ara, en aquests moments, el que passa és que estem en una deflació. No existeix inflació pel temor històric dels alemans a les inflacions, i això pesa dintre del Banc Central Europeu.
Que és el que governa
l'economia. Doncs altres mesures existeixen, no solament el fer anar a la maquineta dels diners.
Certament, sí, sí.
No clar. Sé si...
No, però l'Arcadi... És el gran dilema entre l'expansió monetària i la contenció, no?, que hem de fer, senyor Arcadi Oliveres.
No, completament d'acord amb el que deia en Josep Vila. Aquí en van perdre molts. Els que bàsicament no van perdre van ser els bancs, perquè van ser rescatats. I això és una cosa que també hem de tenir ben present. El ciutadà pobre ha pagat el rescat dels rics. I això repetim moltes vegades i hem patit conseqüències. Per altra banda, és evident que els impostos han d'ajudar a un equilibri pressupostari. És veritat, ara estem en un moment sensible, perquè estem en el període de declaració de renda i, per tant, tots parlem de si ha d'augmentar o no l'IRPF. Jo crec que en alguns quarts ha d'augmentar, però han d'augmentar altres impostos. Ha d'augmentar l'impost de beneficis de societats, sobretot. Ha d'augmentar, doncs, l'impost de les transferències patrimonials, l'impost de les herències, l'impost si s'hauria de reinstaurar del luxe, etcètera, etcètera. Però jo diria que el que hem de començar a vigilar és quelcom que és molt important i que tots solets ens en sortirem, que és l'enorme frau fiscal que fan aquestes empreses, sobretot les que es dediquen a les noves tecnologies, que amb moviments entre paradisos fiscals, amb domicilis que mai se'n tenen, estafen enormes quantitats. Avui, el senyor més ric del món és un senyor que es diu Bezos, que és l'amo d'aquesta empresa, no recordo com es diu, la que fa el subministre, Amazon.
Amazon.
I com aquest, doncs, podríem parlar dels que tenen també Google i dels que tenen Apple, etc etc. I aquests no els persegueix ningú. Tenen més poder que els caps d'estat. I això, jo no sé pas com hem d'arreglar-ho. Ni a nivell de la Unió Europea crec que es pot arreglar. Aquí cal un acord internacional, però, malauradament, aquests senyors tenen massa poder.
Bé, massa poder, però, en tot cas, clar, el problema és com atacar el frau fiscal en general, eh? Vostè ha posat els exemples aquests que són com sense fronteres, però també n'hi ha a dintre de l'estat espanyol
també
i dintre del territori. Bé, en tot cas, veurem com evolucionen les coses. Tenim avui, com cada dia, una pregunta en el nostre web radioestel.cat. És una pregunta precisament sobre les temudes retallades. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs la pregunta que avui plantegem als oients és si Europa demana a Espanya reduir 7.600 milions d'euros més de despesa. Caldran noves retallades? La primera de les respostes és que sí. A més, estaran justificades encara que afectin tothom? La segona de les opcions és sí, però no haurien de ser de serveis públics essencials com els últims 10 anys. I la tercera és que no, perquè hi ha alternatives que no afecten el benestar.
Gràcies, Sergi. Podem avançar, en tot cas, perquè fins 5 minuts abans de 3 quarts de 7 els oients tenen l'opció de votar. Com van ara mateix els resultats? Guanya l'opció
sí,
del no.
Correcte, ara mateix guanya l'opció del no amb un 43%, tot i que si sumem els dos sís, la majoria absoluta se'n va pel sí, però en tot cas l'opció guanyadora ara mateix és el no.
Bé, i trasllado, si volen opinar sobre aquesta pregunta que fem als oients, però trasllado al senyor Josep Vilavelló i al senyor Arcadi Oliveres la pregunta, no sé si dir del milió o dels 7.600 milions. Com es reduiran, si és que Espanya està obligat a fer-ho, aquests 7.600 milions?
Si em permeten fer allò que algú dirà que és demagògia, perquè els que em coneixen ja saben quin peu calço, els
cap
diré
problema.
Que 7.500 milions és menys de la meitat de la despesa militar a Espanya d'un any. Ja em diran vostès per què serveix l'exèrcit, absolutament per res. I, per tant, reduir la seva despesa a
això,
la meitat, jo crec que seria raonable, positiu i pacífic.
Si és el 5% actualment, no? O
4,8%. Sí, 4,24%. Ben,
de la despesa militar dels pressupostos de l'Estat, doncs reduir-la al 2,5%, amb això ja...
Sí, això no fa cap falta. Algú que em justifiqui quines amenaces hi ha i què són. M'he llegit els documents que ha fet la Unió Europea, no respecte a Espanya, respecte a tota Europa, de cara a incrementar amb 13.000 milions de pensioners. No diu ni un sol argument. Només diu que hi ha més riscos. Quins riscos?
Senyors, un dia, com deien aquells, una altra ocasió, parlarem de l'exèrcit, però en tot cas, deixant de banda això, creu que hi ha altres maneres, senyor Vilavelló, de reduir, de fer aquesta reducció de 7.600 milions?
No ho sé, no he estudiat el pressupost espanyol.
És difícil, eh? Perquè són
I
grans xifres.
És molt difícil perquè, clar, el més fàcil és dir, no, teníem les pagues extraordinàries d'això. Bueno, va ser una mesura que, vull dir, molt radical.
Esperem no arribar aquí.
Ara ho estan retornant, ara.
Ara ho estan retornant, a Catalunya, concretament.
En certs funcionaris dius que se'ls retornarà en 4 anys, vull dir que sí.
Però això, el més greu d'això és que no va ser una retallada d'unes retribucions extraordinàries, una retallada de sou, perquè la paga extra són la 13a i la 14a paga de l'any. No són regals.
No, per això dic que es va optar per lo més extrem que es podia optar. Jo crec que hi ha més solucions. O sigui, la despesa militar, per exemple, és una cosa que es pot reduir. Tenim moltes missions a l'estranger, és cert, i que, a més, estan fent feina molt bona, estan molt acceptats en els països on hi són. Però, bueno, hi ha altres coses que es poden reduir. Comprant avions, per exemple, que avions militars, me'n refereixo, sí. Pots reduir aquí, no gastant tant amb això. No traient aquests serveis a l'estranger, perquè és una obra humanitària que estem fent, que és important. Hi ha altres coses que hi tenen que haver, però i també hi hauria que distingir molt, de cara a la Unió Europea, el que és despesa del que és inversió. Perquè el que, si hem de retallar despesa, el que no es pot fer és retallar inversió, perquè la inversió és absolutament necessària per aconseguir doncs, aquest avançament, aquest despagament
de l'economia, no? Font d'ingressos.
Continuar doncs, amb el corredor mediterrani o invertir en els ports que estan funcionant, amb els aeroports que funcionen, doncs això s'ha de fer. S'ha de fer. I invertir, sobretot, en educació. Perquè això també és inversió. I hauria que dir que la despesa d'educació no és despesa, és inversió. I clar, quan parlem de que la Universitat de Barcelona rep una subvenció de l'Estat, la UB, no sé quants punts percentuals inferiors de l'any anterior, això és una barbaritat, quan tindria que fer el comentar-la.
Doncs bé, diferents opcions. No entrarem en debat sobre els temes de l'exèrcit o les missions exteriors, on potser trobaríem discrepàncies importants entre Arcadi Oliveres i Josep Vilaverd.
El senyor Vila deia una cosa molt interessant. Parlava de ports i aeroports. Vull fer constar que l'aeroport de Ciutat Real fa 10 anys que està fet i que encara no s'ha estrenat. I el de Castelló, tres quartes parts el mereix. I
sembla que a Castelló ha aterrat un avió o un vol.
Potser un, simbòlicament.
Sí.
Però, i que consti que en el de Ciutat Real, i les coses s'han de dir, la promoció va ser feta per la Caja de Ahorros a Castilla-La Mancha. I el vicepresident de la Caja de Ahorros a Castilla-La Mancha era el marit d'una senyora que es diu Dolores de Cospedal. I penso que les coses s'han d'anar repetint i la gent ho ha de saber.
Sí, ja ho ha dit vostè altres vegades, però cap problema que ho hagi tornat a dir, si vol. I en tot cas, també tenim l'exemple proper de l'aeroport de Lleida, Alguaire, on tampoc hi ha massa o no hi ha gaire activitat. Tot i que aquí sí que hi ha hagut vols, però no hi ha aquesta rendibilitat desitjable. 4 minuts, 3 minuts i mig ja els que queden perquè siguin 6:45. Ens acompanyen els economistes Josep Vila Abelló i Arcadi Oliveres avui en el nostre col·loqui. Fem una breu pausa i de seguida la notícia curiosa que va molt lligada al tema especialment del dèficit i l'evolució d'aquest drama als últims 25 anys a Espanya.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 6:45 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Peregrinació de 8 dies a l'Armènia bíblica de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el col·loqui que compartim avui des del mirador de l'actualitat amb l'economista i activista social Arcadi Oliveres i amb el fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Josep Vila Abelló. Tenim la notícia curiosa, com us dèiem, amics oients, sobre el dèficit. Sergi.
Bones, Ignasi. Doncs mira, avui que parlem d'economia, he pensat que seria bo per als nostres oients explicar més o menys per què, què és això del deute i donar-los un context sobre les seves dimensions a Espanya. Abans que res, dir-vos que l'estat espanyol té un deute que s'enfila fins al 95,6% del seu producte interior brut. Recordem que el producte interior brut és la suma de tots els béns i serveis d'un territori en un espai definit de temps. Simplificant-ho, vindria a ser més o menys el preu d'un estat. El PIB d'Espanya és de 1,2 bilions d'euros. Si Espanya, dèiem, que devia el 95,6% del seu PIB, així en nombres absoluts estem dient doncs, que Espanya té un deute pràcticament igual al preu sencer del país. Però alguns es preguntaran si aquestes dades són preocupants. Bé, Espanya és el sisè estat més endeutat de la Unió Europea, que en part vol dir que hi ha casos pitjors al d'Espanya. Alguns països que la superen són França, Itàlia i Grècia, aquest últim amb un deute del 138%. Tanmateix, Alemanya acumula un deute del 60% i Polònia amb prou feines n'arriba a la meitat. Per tant, estem parlant de països que tenen aproximadament la meitat de deute que l'estat espanyol. Però d'on surt aquest deute d'Espanya? En gran part, els diners que ha de tornar a l'estat van destinats als bancs i a països estrangers que han comprat deute espanyol. Grans potències com els Estats Units deuen més del 100% del seu producte interior brut, pel que tenir deute no és conseqüència directa que el país estigui en fallida. Ara bé, un fet destacat que va activar les alarmes a Brussel·les quan va començar el control d'Espanya durant la crisi va ser que a Espanya molts dels estats no estaven acostumats a tenir deutes tan elevats. A Espanya, per exemple, abans de la crisi amb prou feines arribava al 36%. Això vol dir un terç del deute que té ara mateix. I això vol dir també que en els darrers anys molts països han canviat de dinàmica, tot i que estats com Alemanya han tornat a tenir valors de deute d'època precrisi, Espanya segueix a uns nivells molt més alts. Què pot significar això, segons apunten alguns economistes? Doncs si Espanya torna a tenir una crisi com la del 2008, a aquest estat se li farà molt difícil endeutar-se i fer front a les seves despeses. Així com una conclusió general, un dels consensos entre molts economistes és que cal tornar als valors de deute d'abans de la crisi.
Doncs gràcies, Sergi. Bé, una mica complementari, no necessàriament contradictori, amb el que deia Arcadi Oliveres, és a dir, vostè defensa que una mica de dèficit podem tenir, ja sabem que no és el mateix, dèficit
que deute. Jo no tinc cap autoritat, però hi havia un senyor que en tenia més que jo, que es deia John Maynard Keynes, que també ho deia.
Sí, 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 exacte, el que ha donat nom al keynesianisme, exacte, no? Sí, sí. Bé, en tot cas, això del deute de vegades ens perdem, no?, amb els conceptes, que si la prima de risc, que és aquella comparació amb el deute alemany, que és el més estable, o altres, però, per exemple, el cas d'Itàlia és especialment un país clarament desenvolupat i industrial. Que
o França, també.
O França, efectivament. Però em sembla que el que guanya és Itàlia, no?
Itàlia està per sobre, sí. El que guanya de la Unió Europea és Grècia, que té un 138, que és el més alt de tots, però sí que com a països que tenen un cert pes a la Unió, França i Itàlia són dels que més.
Pels qui no som economistes i pels qui ens escolten, que la majoria segurament tampoc són grans entesos en economia, la idea de deute sí que l'entenem. I si pensem en el deute que nosaltres tenim amb un préstec que ens han fet un banc o un particular, un amic, és clar que aquest deute l'hem de retornar, però anem tirant mentrestant, no?
Puc fer un matís, sí, Ignasi? He estat mirant i la majoria de països tenen deutes que passen del 50%. És a dir, és normal,
sí, no és tan exacte,
és normal,
sí,
que els,
sí,
estats tinguin un deute més o menys la meitat del seu PIB. El, sí, que, sí, potser ja surt una mica de la línia és que tinguis tot el teu valor del país en forma de deute.
Quan parlem del preu del país també ho posem en totes, bé, les cometes, no? Però sí, el producte, sí, interior brut, la riquesa que genera tot el, sí, país, ja ens entenem. Sí. Clar, tenir una persona particularment un deute doncs equivalent al seu patrimoni sí que seria molt preocupant, no? Però en un estat és diferent. Aquesta és la comparació que podem,
bueno, depèn,
fer.
Depèn, perquè, clar, si el deute, el PIB és molt diferent de lo que és el patrimoni d'una persona o d'una família.
Certament.
Té un concepte molt diferent. Si el PIB parléssim que són els ingressos total d'una família, tampoc seria exacte. Però una cosa són els ingressos i una altra el patrimoni. El patrimoni d'un país és molt difícil d'avaluar. Llavors, el PIB és un càlcul aproximat que bueno, té una relació que és, evidentment, llavors és molt difícil això comparar-ho amb les famílies. O sigui, amb una família és evident que si tu estàs més endeutat que tot el patrimoni que tens. Estàs en quiebra, com una empresa.
Clar,
una
clar.
Societat pues, que té
fallida,
un balanç, sí. Fem la comptabilitat i resulta que pues, el passiu és superior a l'actiu. Pues, ha de presentar concurs de creadors.
Sí, sí.
Aleshores, pues, el país també tindria que presentar, no?
Però és un altre funcionament.
És un altre concepte.
No són ni empreses ni
famílies. No és exactament, no?
Sí.
Bé, no, sobre el tema del... aquest tema, jo penso que seria la pena aclarir aquestes qüestions que el senyor Vila matisava. Que una cosa és el patrimoni i la riquesa, i una altra cosa és el producte interior. I per un exemple, fa 3, 4, 5 anys hi hagué un fortíssim terratrèmol al Japó. Una part important de les seves infraestructures, ponts, carreteres, autopistes, ports, etc., van quedar destruïts. L'endemà del terratrèmol, el PIB del Japó era exactament el mateix que el del dia abans. No havia res. Però l'endemà passat van començar a arribar els primers camions, els primers butlloses, les primeres furgonetes, els primers paletes, i això, evidentment, significava pagar ciment, significava pagar electricitat, significava pagar treballadors, i això era un flux, i això ja entrava en el PIB. És a dir, la riquesa del país queda reduïda, no sé, moment un 30% per un terratrèmol, ningú diu res. Comencen a treballar i augmenta. És una contradicció.
Mm-hmm. El Japó, concretament, és un país expert, no?, a l'hora d'assegurar les seves sí. infraestructures, també estan acostumats a això dels terratrèmols, però vaja, és un bon exemple per diferenciar, no?, el que és el producte interior brut i després la capacitat de superar, no?, la situació de deute. Avui, amb els economistes Josep Vilavelló i Arcadi Oliveres, hem parlat de la preocupació que tenim, segurament no tan gran com la de fa 10 anys, però sabem que molta gent està patint les conseqüències de la crisi. Bé, i potser un matís que els vull demanar és què comporta la tan comentada redistribució de la riquesa, no? Quan s'han fet retallades, molta gent pateix. Es diu que fins i tot arriba a desaparèixer la classe mitjana, no? Molta gent treballadora, doncs, té problemes per arribar a final de mes. Estem fent, dona la sensació que estem intentant fer entre tots un esforç, però clar...
Bueno,
aquí la gran qüestió és com podem beneficiar-nos tots.
Aquí s'ha dit molt que... estem en una revolució tan important com va ser la revolució industrial. La revolució industrial va fer perdre la feina a moltíssima gent que es va quedar a l'atur i van ser absolutament irrecuperables. Perquè, pues, clar, les màquines que feien peces molt més ràpides que les podia fer un manyà amb el seu martell i la seva... això pues, va portar un canvi important. Ara diem que amb l'economia digital hi ha una nova revolució, que no sabem exactament on ens portarà, però que sí sabem que fa a molta gent que serà irrecuperable. Aleshores, aquest és el greu problema, no? O sigui, i que era la gent, a més, que estaven formant la classe mitjana. Sorgiran altres, però no sabem... Cosa que també va passar en la primera revolució industrial. La revolució industrial, primer van sortir els grans rics, la gent que tenien els diners i que tenien la fàbrica. Després van sortir els intermitges, la classe intermitja i la classe mitjana. Esperem que això torni a ser així, que no desapareixi.
Clar. Senyor Arcadi, última intervenció ja.
El senyor Vila té tota la raó, dic que perquè la renda estigui ben distribuïda, cal que la gent tingui feina i treballi, i que el treball potser desapareixerà. Però jo també diria que, a més d'això, cal tenir present, per exemple, l'informe que ens va publicar Intermón Oxfam el mes de febrer passat, que ens deia que 26 persones en la Terra disposen de la mateixa renda que 3.800 milions. Clar, que 26 persones disposin de la mateixa renda que 3.800 milions vol dir que cal urgentment, no només que tingui feina la gent, sinó que distribueixi la riquesa directament.
Clar, la gran qüestió és com, perquè aquí no se'n surten gaire els països.
No.
Siguin governs de dretes, d'esquerres, de tots els colors. Senyors, ho hem de deixar. Moltes gràcies per la seva participació. Recordem que guanya l'opció del no a la resposta. Amb un 44% ha quedat finalment. Europa demana a Espanya reduir 7.600 milions més de despeses. Si caldran noves retallades, us preguntàvem, 44%. Heu dit no perquè hi ha alternatives que no afecten el benestar. 38% sí, però no haurien de ser de serveis públics essencials, i 19% sí, ja estarien justificades. Gràcies, Josep Vilavelló, Arcadi Oliveres, per haver-nos acompanyat. Fins una altra.
Gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau. Bona
tarda. Adéu-siau. Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. paraula d'avui.
De l'Evangeli de Lluc. Quan va ser l'hora, Jesús es posà a taula amb els apòstols i els digué: com desitjava menjar amb vosaltres aquest sopar pasqual abans de la meva passió. Perquè us asseguro que ja no el menjaré més fins que la Pasqua trobi el seu compliment en el regne de Déu. Llavors prengué una copa, digué l'acció de gràcies i afegí: preneu això,